Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia, notícies.
Salutacions. Sant Cugat tindrà un centre de dia per atendre persones sense llar i en situació residencial severa. L'equip del govern ha avançat que aquest projecte es vol tirar endavant en col·laboració amb alguna entitat de la ciutat, tot i que no ha especificat encara amb qui està mantenint converses. L'objectiu és reconfortar les persones que passen la nit al carrer, com ha explicat la regidora de Drets Socials, Gemma Aristoi. Una situació que viuen unes 9 persones al municipi i que ara reben atenció nocturna per part tant de la policia local com d'entitats com la Creu Roja, sobretot en nits fredes com les d'hivern. La unitat de suport policial de la policia local de Sant Cugat ha rebut la medalla al mèrit policial per la seva lluita contra els robatoris a domicili. La distinció l'han rebuda un sergent i un caporal de la UCP en el marc del Congrés de l'Associació de Caps i Comandaments de la Policia Local de Catalunya, que s'ha celebrat aquest dimarts a Olesa de Montserrat. A l'acte han acudit el delegat del govern espanyol a Catalunya, Carlos Prieto, la consellera d'Interior, Núria Parlon, i el director general de Coordinació de Policies Locals, Daniel Limones. Els últims anys s'ha escampat la idea que a tothom li aniria bé anar al psicòleg, una afirmació que, si bé la psicòloga Lara Weinberg no contradiu, sí que complementa amb un «però no és imprescindible per viure, només faltaria». En aquest sentit, la terapeuta considera que si tens una vida feliç i tranquil·la i no tens la motivació de fer aquest treball personal, no cal que hi vagis. En canvi, quan hi ha molt patiment, una psicopatologia o una situació vital molt complexa, m'atreviria a dir que en aquests casos anar al psicòleg hauria de ser un dret, apunta. Un servei que per la saturació de la xarxa pública de salut mental no sempre està garantit o, com a mínim, no en les condicions adequades. El primer equip masculí del Club Rugby Sant Cugat ja coneix el camí per pujar a Divisió d'Honor, màxima categoria estatal. Els santcugatencs iniciaran la fase d'ascens aquest dissabte a les 5 de la tarda, quan visitaran el camp del Belenos Asturià. El conjunt de Martín García competirà contra els equips madrilenys del Cisneros, Liceu Francès i Industriales, els conjunts bascos de Guernica i Hernani, el València i l'Hospitalet. La competició es juga a una sola volta i els quatre primers ascendeixen a semifinals.
Cugat Mèdia, la informació de referència a Sant Cugat.
Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia, 91.5 FM.
Les novetats del Sant Cugat Shopping Centre.
Ja han començat les rebaixes al Sant Cugat Shopping Centre. Troba tot el que busques al millor preu, amb les ofertes en moda, joieria, perfumeria, jocs, complements. Les teves marques preferides t'esperen al Sant Cugat Shopping Centre. Realitza còmodament les teves compres. Oferim més de 2.000 places d'aparcament gratuït per als nostres clients. I si vens amb bicicleta, també disposem d'un espai segur i accessible a l'exterior del centre comercial. Recorda que al Sant Cugat Shopping Centre som dog-friendly i que la teva mascota també hi és benvinguda. I cada dia, de 3:15 a 5:15 de la tarda, reduïm la intensitat de llum i soroll dels locals comercials per a les persones amb més sensibilitat. Gaudeix de les rebaixes del Sant Cugat Shopping Centre. T'esperem a Via Augusta 2-14 de Sant Cugat, de 9 del matí a 9 de la nit.
Faves comptades, compta amb el suport de Fertres i Servimat.
La traumatologia és una branca de la medicina que es dedica a l'estudi, diagnòstic i tractament de les lesions i afeccions que afecten l'aparell locomotor. Aquesta especialitat medicoquirúrgica se centra principalment en les lesions traumàtiques del sistema musculoesquelètic, que inclou ossos, articulacions, lligaments, tendons i músculs. Per parlar d'aquesta especialitat mèdica ens acompanya el doctor Cristian Yela, amb cap de traumatologia de l'Hospital Universitari General de Catalunya, amb qui coneixerem com afronten el repte de la formació de futurs professionals, quines són les lesions més freqüents i com les noves tecnologies estan revolucionant aquest camp de la medicina. Doctor Cristian Yela, molt bon dia.
Bon dia.
Abans de res, enhorabona perquè acabeu de rebre l'acreditació de la Societat Espanyola de la Rodilla per ser centre formador de cirurgia del genoll. Això significa que podeu formar professionals i residents en les diferents tècniques quirúrgiques relacionades amb el genoll, sí?
És així. Primer de tot, gràcies. Gràcies per això. No? És un reconeixement que pensem que és molt important, no? Primer perquè ens ho dona la societat espanyola, no? És a dir, és un reconeixement a nivell estatal, no? I tots els hospitals formadors d'Espanya saben que avui en dia l'Hospital General de Catalunya pot formar a residents de tota Espanya. No? Crec que això és un punt molt interessant. I també és molt interessant perquè això reconeix la feina, no?, dels professionals del servei. Això el que s'ha de saber és per què tenim aquest reconeixement, com s'aconsegueix.
No? Exacte.
Això s'aconsegueix de... s'han de tenir dues coses molt importants. Una d'elles, primer, és tenir almenys dos professionals que siguin professors acreditats per la societat. No? Uh-huh. I actualment som dos. I això com s'acrediten? Doncs has de tenir un número... O sigui, per un tema assistencial, és a dir, has de fer un cert número de cirurgies, no? Tenir una formació en algun tipus de cirurgia també més especial, que podem entrar després, i després és a nivell curricular també, a nivell de publicacions, a ponències en congressos nacionals i internacionals. Llavors, si tens dos professionals que estan capacitats per tenir això, llavors pots accedir a ser un centre formador. I per ser centre formador, a més de tenir aquests professionals, també has d'acreditar un número de cirurgies, no? Que a l'Hospital General hi arribem sense cap problema.
Mm-hmm. Mèrits. Els heu aconseguit. Exacte. I, per tant, teniu aquest reconeixement.
Això mateix.
Anem a les lesions de genoll. Quines són les lesions més comunes?
Home, això depèn molt de l'àmbit on ens movem, no? Les més freqüents tindríem... Hi ha dos tipus grans, no? Hi ha lesions que diem degeneratives, que seria l'artrosi, el desgast del cartílag, no? Això seria el que més tractem per sobre dels 60 anys, aproximadament. I en gent més jove tindríem lesions més esportives, no? Que serien lesions de ligaments, de meniscos, no? Pues la rotura del ligamento cruzado, no? Que això sempre està molt en voga amb els futbolistes, no? Amb els esportistes d'èlit, rotures de menisc, no? I tot això també ho tractem aquí a l'hospital.
I de quina manera es poden prevenir aquestes lesions o postergar-les? És a dir, que arribin com més tard millor.
Mira, les esportives és molt difícil, no?
Sí.
Perquè al final es relacionen amb una activitat i això doncs, mai... Sempre estem exposats, no?, si fem esport i més a un cert nivell, no? Tot i així, cuidar-se molt a nivell muscular, a nivell tonificar, tenir una bona musculatura, una bona preparació física, això disminueix, certament, el número de lesions. I amb el tema més de desgast, no?, això també és molt difícil de controlar. Per què? Pues perquè hi ha una part genètica que influeix en el desgast, no? Tots tenim un rellotge biològic que va avançant, hi ha gent que desenvolupa artrosi amb 50 anys i altres amb 80, no? Hi ha gent que li posem pròtesi de genoll i altres que mai s'acaben operant per l'artrosi, no?, pel desgast. Però és cert que també cuidar-se molt, cuidar el pes, no?, no fumar, no?, diabetes, totes aquestes coses, l'atenció, tot això és important. Al final, fer esport, no?, per estar sa i mantenir múscul també és una cosa que és molt important. Tonificar la musculatura a totes les edats és molt important. No només quan tenim 20 o 30 anys, sinó amb 70 o 80 també s'ha de fer esport. S'ha de caminar molt.
Això diuen. És veritat.
I és veritat, s'ha de fer.
Quines són les patologies en general, que tracteu més en les articulacions?
No només el genoll, no? Vols dir?
En general.
No? Home, tractem, pensa que tot l'aparell esquelètic del cos, és a dir, articulacions grans, que serien més el genoll, el maluc, potser l'espatlla, i articulacions més petites, com el turmell, canell, colze, no? És a dir, tractem totes les articulacions i, a més, podem tractar problemes dels ossos directament, com les fractures, no? Un os es pot trencar, això també es pot operar.
Molt bé. Si féssim un rànquing,
sí,
o el medaller, les tres posicions, genoll seria la primera o la segona?
En rànquing en què? En número de lesions?
Sí.
En tipus de lesions?
Sí, 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 en nombre de lesions.
Home, les de genoll són molt freqüents, però això també ve molt lligat al tipus. Hi ha esports que es lesionen més les espatlles, no? Esports de més de llançament,
sí,
o tennis,
sí,
coses aquestes, i esports on es lesionen més les cames, no? Esports més explosius, com poden ser doncs, futbol, bàsquet, aquest tipus d'esports, o ara l'hivern l'esquí, que és una font increïble de lesions de lligaments. No? Per nosaltres és, vamos, una mina d'oro, però vaja, ens hem de cuidar també per intentar lesionar-nos
menys. I després de genolls,
bueno,
què trobaria?
Després tindria molt la patologia, dic, a nivell d'espatlla, molt lesions de tendons,
sí,
no?
Sí.
Això potser seria el que més tractem a nivell, o de les coses que més es tracten a nivell de l'espatlla, i després tindríem el desgast, com posem pròtesi, no?
Es pot
posar pròtesi a gairebé totes les articulacions, no? I després tenim l'esquena. L'esquena també és un món bastant on hi ha molta patologia, molts problemes, molta gent amb lumbàlgies, no? Lumbagos, i això també, cuidant-nos, ho acabarem millorant, però també es poden tractar, evidentment. Això es pot tractar quirúrgicament.
L'equip de traumatologia està creixent. També teniu intenció o voleu arribar als més petits a través de la traumatologia pediàtrica?
Home, és important. Crec que aquí és important. A més, a Sant Cugat, la proporció de nens que tenim aquí és de les més grans, jo crec, de Catalunya. No sé exactament, però hi ha molts nens a Sant Cugat. I hi ha molta activitat esportiva a Sant Cugat, sobretot els caps de setmana, amb tots els partits de totes les lligues, de tots els esports que pugui haver aquí, no? I és molt important donar un bon servei, no? Per aquests nens que es poden lesionar i que els hem de tractar bé perquè tornin amb nosaltres, primer, i segon, perquè intentar fer també que es lesioni el menys possible i que estigui el millor possible.
I que continuïn el seu creixement i desenvolupament.
Correcte.
El més normal possible,
sí,
perquè pot passar que si no resolen aquests temes traumatològics de la infància, com pugui ser una esclerosi, no? Una escoliosi, un caminar malament, no? Per exemple, tot això mal resolt pot derivar després en patologies més importants.
Sí, sí, sí. S'ha de cuidar molt tot això. És a dir, amb la infància ja tot el que et pot passar de petit et pot repercutir i donar seqüeles de gran, no? Has posat l'exemple de l'escoliosi, que és un exemple molt interessant. No hem d'espantar tampoc a la població, és a dir, l'escoliosi no sempre ha de ser una cosa molt greu. Hi ha molta gent que pot tenir un cert grau petit d'escoliosi i amb una mica d'esport, una mica d'exercici, no tenir gaires problemes, no? I els nens que de petit tenen una escoliosi molt marcada, moltes vegades tenen més problemes, poden tenir problemes respiratoris, tal, i aquests habitualment es diagnostiquen i es tracten. Vull dir, aquests no ens hem de preocupar tant per aquests, no? Deies el problema dels peus, però això també, o els genolls, no? Els genolls que se'n van cap endintre, no? Que diem el valgo, no? Aquest, això s'ha de detectar perquè es pot tractar i fer que de gran no tinguem cap problema amb això. Però, evidentment, s'ha de fer un treball de detecció. Sempre ho parlem, jo crec que hem d'anar de la mà dels pediatres amb això, no? Els pediatres són qui, en tot el seguiment dels nens, ho han de detectar i llavors ens ho han de derivar al nen perquè ens ho mirem i llavors decidir si és tributari d'un tractament o un altre. Habitualment, la majoria es solucionen amb coses conservadores. Conservadora vol dir que no hem d'operar, eh? no hem d'actuar els cirurgians. I quan són deformitats molt greus, sí que ens hem de plantejar a vegades cirurgies, no? Però és molt important detectar-ho de molt petit, i això habitualment és feina dels pediatres, eh? O de pares molt preocupats i que al final t'ho porten perquè diuen, és que jo veig que el meu fill està així i aquest... Habitualment aquests són els que hem de tranquil·litzar i dir no us preocupeu perquè això que té no és greu, és normal fins i tot, i dintre el desenvolupament pot passar i anirà millorant tot amb el creixement.
I ara que parlem de cirurgia, quines són les lesions més freqüents que opereu?
Això, mira, jo em dedico al genoll. La meva àrea és petita i gran alhora,
sí,
però jo a nivell de genoll el que més faig és... Bé, jo faig de tot, faig artroscòpia, faig pròtesi també, però pensa que jo crec que un volum important són les fractures, perquè al final ja la gent es trenca, són molt actius, són molt actius des de molt petit fins a molt gran, no? Perquè això fa 50 anys no hi havia tantes fractures amb 70 anys perquè no arribàvem a aquella edat, no? I ara tenim gent de 90 anys que es fractura, llavors, bueno, doncs també els hi hem d'ajudar amb l'envelliment de la població. Però després, ja, el que et deia abans, les dues àrees grans, no? Que seria la patologia de desgast del cartílag, no? L'artrosi, amb la implantació de pròtesi, tant de genoll, ja et dic, de maluc, es poden posar el turmell, es poden posar l'espatlla, el colze... o la patologia més esportiva, no? Que és la patologia dels tendons, dels lligaments, dels meniscos, no? A nivell del genoll.
Uh-huh. És... Parlem ara de tecnologia, perquè l'hospital, a banda de posar en valor el tracte humà, també aposta per les noves tecnologies. El servei de traumatologia també compteu amb aparells de avantguarda?
Sí, estem, bueno, aviat ja comptarem amb un robot per ajudar-nos, o sigui, per la realització de les pròtesis de genoll. Dintre d'això hi ha molts tipus de robots, no? O sigui, molts, 4 o 5 al mercat. Nosaltres apostarem per un en concret, amb el que estem molt còmodes i estem acostumats a treballar, i això ens permeteix realitzar, en aquest cas, la cirurgia de pròtesi de genoll, no? Ens ajuda la col·locació de la pròtesi buscant la millor col·locació i que ens doni el millor resultat de la pròtesi pel malalt. Amb això, el que aconseguim, teòricament, és més precisió, no? Serem capaços de posar 100 pròtesis igual, si volem, i si som més precisos, una tècnica més fiable i, a priori, millors resultats. Millors resultats vol dir millorar la qualitat de vida dels nostres pacients, que és l'objectiu al final, no? Tenir un pacient amb una pròtesi de genoll content i sense dolor. Això seria l'objectiu. Estem convençuts que el robot és una eina que ens pot ajudar a assolir aquests resultats.
Abans parlava de l'artroscòpia, que és una tècnica poc invasiva que s'utilitza per diagnosticar i tractar problemes d'articulacions. Es pot utilitzar sempre?
A veure, depèn de què volem tractar, no? És a dir, el que dèiem abans, no? En temes de desgast, no. Aquí no estaria indicada l'artroscòpia. Mm. L'artroscòpia és una tècnica efectivament poc invasiva, però fem dos foradets només, a nivell del genoll, per exemple. Es pot utilitzar també a l'espatlla, i es fa molt també a nivell de turmell i maluc. Colze també es pot fer, el canell també es pot fer. És a dir, avui en dia els artroscopistes fan artroscòpies de totes les articulacions. Però el que hauràs de tractar en aquests casos seran, doncs, jo si ho porto a la meva especialitat, amb l'artroscòpia podem tractar lligaments i meniscos sobretot. I lesions de cartílag, si són petites, i en gent jove. Per què? Perquè la gent jove té més capacitat de regeneració d'aquesta lesió. Mm. Quan ets més gran, per desgràcia, ets més vell, el cartílag no es pot curar, no es regenera, llavors tractar el cartílag per sobre dels 50, 55 anys, no ho faria ningú, però 60, doncs aquí és molt més difícil, no? I les altres articulacions seria el mateix, seria tractament de lesions meniscals, o sigui, lligaments, perdó, i tendons.
Per tant, el missatge clau seria que, com sempre, que parlem de medicina en qualsevol dels àmbits, res d'autodiagnosticar-nos, d'anar sempre a un professional perquè ens digui exactament quina és l'afectació i quin és el tractament adequat, oi?
Sí. A veure, nosaltres pensem que ha d'haver un ordre, no?, aquestes coses, i primer s'hauria de valorar sempre per part d'un professional especialitzat en aquest problema, no? Segurament el primer que hauria de detectar certes coses hauria de ser el metge de capçalera, com dèiem, o el pediatre, no? Lesions que no són greus, pacients que arrosseguen dolors o de més, no? Pues fer una primera aproximació i llavors derivar a l'especialista, i a vegades també ens ven directament a nosaltres, no? Però jo estaria a favor de, sí, primer anar a l'especialista, fer una exploració correcta, fer les proves complementàries, que són complementàries, que vol dir que és indispensable tenir una valoració d'algú per valorar una ressonància magnètica, per exemple, perquè si no sabem què busquem, no sabem què trobarem, no? I llavors, amb aquesta prova diagnòstica, ja farem per tractar-ho com sigui, no? Ja derivarem als professionals que calgui, no? Però jo crec que el circuit hauria de ser aquest.
I en alguns casos, fins i tot, fer un manteniment, no? Podríem dir, aquestes revisions rutinàries habituals sense haver d'esperar, sobretot a partir d'una certa edat, no? Ho dic perquè, clar, si esperem a que ens faci mal alguna cosa, potser ja arribem una mica tard.
Ja. Sí, això és una pregunta que ens fan molt, eh? Però a vegades també valorar algú que no té dolor, tampoc a nosaltres no podem ajudar gaire. Jo crec que en aquests casos el que entra és una mica el sentit comú i el que dèiem abans, no? Trobar-se bé, fer exercici, tenir una vida saludable, mantenir un pes correcte. Si jo faig tot això, estic cuidant moltíssim les meves articulacions. Molts estiraments, cuidar les postures quan estem a una cadira, no? Estar sentat bé, reforçar molt tota la part abdominal, també això és superimportant per intentar tenir menys dolors d'esquena. Però crec que si tenim una vida bé i fem aquestes cosetes i som actius, reduïm molt els problemes d'articulacions. Una altra cosa és si em lesiono, això pot passar, evidentment. El que no fa res no li passa res. Però hem de ser actius, hem de fer activitats. I llavors jo crec que quan apareix el problema, llavors sí que jo crec que és quan hem de valorar. I llavors decidir si podem fer alguna cosa què podem fer, no? Si és un tractament conservador, no? De no operar, només pues un fisio, el que sigui, no? O pues, si això té solució quirúrgica, pues fer una petita cirurgia, sigui la que sigui, per arreglar i millorar el que deia abans, no? Millorar la qualitat de vida dels nostres pacients.
Doncs el que diem moltes vegades, una pastilleta de vida sana i equilibrada.
Efectivament.
Amb activitat, el més variada possible, no?
Hem de ser actius.
Igual que l'alimentació.
Igual que l'alimentació. No he inventat res, eh? Jo crec que és una cosa que, és a l'ordre del dia, no? Jo crec que tothom ho diu, surt a tots els medis, això, que ens hem de cuidar molt, i en part és veritat. Vull dir, quan més estem, més aguantarem i més estarem en bona salut i
en qualitat.
Sense dolors, i en qualitat de vida. Això és el més important. La nostra feina, al final, és millorar la qualitat de vida dels pacients i intentar que visquin sense dolor o amb el mínim dolor possible.
Uh-huh. Molt bé, doncs avui hem parlat amb el Cristian Yela, que és cap de traumatologia de l'Hospital Universitari General de Catalunya. L'enhorabona, reiterem. I fins a la propera. Que vagi molt bé.
Gràcies.
Construccions Fertres és una empresa dedicada al sector de la construcció amb tres signes d'identitat: qualitat, fiabilitat i eficàcia.
Fem obra municipal i obra privada, oferint un servei integral dins la construcció.
I si vols realitzar qualsevol tipus d'obra o necessites material, confia en Servimat. T'assessorarem sobre el producte idoni per al teu projecte.
Fertres i Servimat. Tu poses la idea, nosaltres les solucions.
Health in Sant Cugat, el teu espai esportiu i de benestar a la ciutat. Un club exclusiu, modern i adaptat per tu.
Gaudeix de la nostra piscina climatitzada amb classes per a nadons, nens i adults.
Sales equipades amb màquines d'última generació i espais a l'aire lliure.
Podràs gaudir de classes dirigides com spinning, yoga, pilates, bumpa i aquagym, entre d'altres.
Club Health in Sant Cugat, un lloc privilegiat per moure't, cuidar-te i gaudir.
Ens trobaràs al passeig de Xavier Azqueta 18 bis de Sant Cugat, a prop del Parc Central. Més informació a health-in.club.
Hola, què tal? Benvinguts de nou al Jazz Club.
Tota l'actualitat, entrevistes, agenda de concerts i molta música. Cada setmana, al Jazz Club, amb Susana Carmona. Des de la Ràdio Municipal de Terrassa i per a la xarxa. Diumenge, a les 11 de la nit, a Ràdio Sant Cugat.
Dona la teva pell i el teu cos la cura que es mereixen a Fringe Kiss Sant Cugat.
Som el teu centre estètic on el teu benestar és la nostra prioritat.
Gaudeix de tractaments facials, corporals i molt més en un ambient relaxant i exclusiu.
Llueix i senta increïble amb els nostres tractaments personalitzats fets de mida per tu.
Visita'ns al cor de Sant Cugat o reserva cita trucant o per WhatsApp al 695 937 569.
French Kiss Sant Cugat, la teva bellesa, el nostre compromís.
C Si busques una autèntica pizza napolitana feta amb amore i amb ingredients 100% originals italians, Mecànic Pizza és el teu lloc.
La nostra massa fermentada durant 72 hores amb massa mare es cou al forn de pedra per aconseguir una textura perfecta i la pots acompanyar amb un bon vino naturale.
Mecànic és una de les 50 millors pizzeries artesanals d'Espanya, segons el rànquing 50 Top Pizza.
Ens trobaràs al carrer de Sant Esteve 6 de Sant Cugat. També pots fer la teva comanda a domicili a mecanicpizza.com.
Mecànic Pizza. Amore per la pizza.
1, 2, 3, 4, 5. Sisena temporada de El Calaix. De nou, obre'l i trobaràs cultura. Un programa d'Ona la Torre per a la xarxa. El Calaix, amb Mònica Socies. Escolta-ho totes les setmanes en aquesta mateixa sintonia. El Calaix, obre'l i trobaràs cultura.
Dimarts, a les 11 de la nit, a Ràdio Sant Cugat.
Braseria La Bolera.
Carns i verdures a la brasa, amanides, menjar per emportar. Oferim productes de primera qualitat des del 1984.
Gaudeix d'àpats en família o amb amics. Oferim amplis menjadors per a tota mena de trobades i celebracions.
Braseria La Bolera. Els que ja la coneixen sempre hi tornen.
Baixada de l'Alba 20, al costat del monestir.
Visita també la Flama de la Bolera, a la Rambla del Celler 35, on també podràs gaudir d'esmorzars de forquilla.
Braseria La Bolera. La braseria de referència de Sant Cugat.
Necessites ajuda amb les teves assegurances? Anna Fernández t'acompanya en tots els processos relacionats amb la contractació i gestió d'assegurances. Truca al 625 03 34 46 i gaudeix de la tranquil·litat d'una cobertura total. Anna Fernández, les teves assegurances en les millors mans.
Benvinguts a Les Portes de Troia, el teu programa d'història de la xarxa. Una finestra oberta per descobrir altres civilitzacions i cultures i els cops amagats dels personatges i els fets que han marcat un abans i un després en la seva generació. Amb Alberto Reche, Sergio Rodríguez i Albert Abril, t'esperem a Les Portes de Troia. Escolta'ns a la teva ràdio de proximitat.
Dissabte, a les 4 de la tarda, a Ràdio Sant Cugat.
Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia, www.cugat.cat.
Ara el Faves Comptades per als imperdibles d'Eduard Gené. Imperdibles perquè és una invitació al món de les arts escèniques que no ens podem perdre, sempre dins del possible. Eduard Gené, molt bon dia.
Bon dia tingui.
A què no ens podem perdre moltes coses?
Home, jo penso que hi ha una cosa que no ens podem perdre immediatament i és de demà, al Teatre Auditori.
Ah.
El que passa que hi ha un problema a la gent que es pugui escoltar en aquest moment i és que...
No hi ha les... entrades.
Exacte. Ja. Estan esgotades. El que passa que de 7 a 8, habitualment, pot haver-hi la possibilitat de que algú doncs, que hi havia d'anar, que tenia l'entrada, doncs no pot anar...
Correcte.
I aleshores doncs, es pot comprar.
De totes maneres, hem de dir que si algú ha fet tard, la gira continua.
La gira continua, sí.
I que es pot anar a veure...
Sí, sí.
A qual... si hi ha un interès, allò...
Sí. Però hem de dir que és aquest Matrimoni de Boston, de David Mamet, és una obra extraordinària. Es va estrenar fa 15 anys, 20 anys, al Teatre Lliure de Montjuïc. I la diferència és que, en aquest cas, la nostra Emma Vilassau fa el paper que feia l'Anna Lizaran, que malauradament va morir, i que la Marta Marco fa el paper que feia l'Emma Vilassau en el seu moment.
Ah.
O sigui, hem fet un traspàs de generació,
sí.
Sí. I jo penso que està molt bé, i després hi ha la tercera actriu, que és la Emma Arquillué, el fill del Pere Arquillué, i és una obra fantàstica.
Artistasses, eh?
Sí, sí. I l'obra és molt bona, i és una obra que en el seu moment va tenir... des del punt de vista, diguéssim, com ho diria, moral, el seu efecte, perquè parla de dones que viuen soles, sense homes, i això en aquell moment ja no és tan anormal, però en aquell moment era normal sobretot si s'explicava.
Si
es tapava una mica i quedava així...
Està interessant el tema.
Molt, és molt interessant.
Així també veiem com evoluciona la societat.
Sí,
no?
Sí.
A el temps a passa i,
sí, jo penso
i les
que ha...
coses es van transformant, van canviant, no?
Sí, a més hi ha una cosa segura i és que la visió de l'espectador, espectadora, amb aquesta obra del seu moment quan es va estrenar als Estats Units i després aquí, segur que no és la mateixa, en general.
Sí, en general. Segur,
i després el diumenge, a la tarda, a les 7 de la tarda, hi ha una cosa molt especial, que és Soul City, Le Sol Oblige, que diguéssim seria la Terra ens obliga, que és d'un grup de la Reunión, que és una illa a prop de Madagascar, a l'oceà Índic, i és un grup que no ha vingut mai aquí, i el porta una persona que havia estat en el Teatre Auditori durant molts anys i que ara és el promotor d'aquesta obra. Després, puc dir-ho, hi ha molta comèdia després de les 12.
Sí, pots anunciar.
Tindrem la visita, per exemple, del Didier Boitiana, que és el coreògraf d'aquest grup.
I
el productor. I jo diria que també que hi ha una cosa molt, molt interessant, que és la setmana vinent, és el divendres 14, el primer concert d'aquesta segona part de la temporada 24-25 amb l'Orquestra Sinfònica de Sant Cugat i la Quinta Sostakovich. La Quinta Sostakovich és una, per mi, una de les sinfonies més especials i més bones del segle XX. Jo diria que inclús de les més interpretades. I té una potència extraordinària, perquè al mateix hi ha un aspecte que és la rebel·lió, entre cometes, artística de Sostakovich davant de l'Estat, davant de aquest era Stalin, era el gran jefe, o sigui, era el Putin del moment.
Amb aquell sí que t'havies de quadrar, eh?
I tant, t'havia de quadrar. I si no quadraves, et fotien tret, fotia cap a Sibèria
ja
ràpidament.
Ja estaves quadrat del tot.
I aquesta obra és estrenada, i a més s'ha dirigit pel Salvador Brotons, que és un gran amant, i manifestat moltes vegades d'aquesta obra. Hi ha una estrena de Marc Migó, que és un compositor molt jove, 33 anys amb aquest ara, que està a la Juilliard School de Nova York, i que està fent una carrera molt, molt, molt interessant, a part d'aquest del Weber, un concert per a clarinet molt, molt interessant.
Ah, deixa'm que et digui, perquè m'ha fet molta gràcia veure en el programa la participació del Jonàs Mercadal, el clarinetista que el vam tenir aquí. I que, bueno, que molt bé, aquest jove músic.
També està, sembla que els 30-31. No? De totes maneres, fixa't que estem dient jove, quan en una època determinada això ja començava a ser una mica gran.
Home, clar.
Però fixa't com ha canviat
també... Perquè ja tenien la feina feta.
Fixa't com ha canviat també la visió que tenim, d'això.
Sí, totalment.
Hi ha una cosa molt clara també, i és la tornada, una vegada més, el diumenge 16, d'en Sergio Dalma. O sigui, en Sergio Dalma ha vingut aquí no sé quantes vegades.
Jo, sí, entre el Joan Pere i el Sergio Dalma es poden donar la mà, no?, pràcticament.
Sí, sí. I està també esgotat les entrades. Jo diria que al cap de 10 dies de posar-se en marxa ja van esgotar-se les entrades, no m'estranya.
Sí.
Somriu perquè estàs en la foto i és un Sergio Dalma. Que a més és una característica que a mi em sorprèn sempre. I és que en Sergio Dalma, sempre que surt a l'escenari, el primer que diu és... Podeu fer les fotos i les gravacions que vulgueu.
Ah, sí?
Això no ho diu ningú.
Llavors la veu en off que sona al principi, normalment?
No.
No, però, aquella no deu sonar.
No, aquest dia suposo que no. Jo no ho recordo ara.
A veure, Eduard, jo he anat últimament a obres de teatre que precisament el que et conviden és a fer fotografies o a fer gravacions i promocionar-les a través de les teves xarxes.
No, això no ho havia experimentat jo.
Sí, sí. Et conviden a fer-ho i a publicar-ho a les teves xarxes per promocionar l'obra.
Però és una novetat, de veritat, jo no ho havia...
Jo m'ho he trobat.
Doncs escolta'm, jo aquesta característica de l'home el dic perquè jo suposo que és la productora i no li interessa que hi hagi això, i que... però ell sempre ho diu el mateix. Podeu fer el que vulgueu.
Què has de fer de policia? Si no? Clar, si és que no val la pena. No val la pena, ja sabem, al camp no li podem posar portes.
No, no, això no és veritat. El desembre també... Ai, el desembre, el divendres de l'altra setmana, el del dia 21, tenim una altra obra molt interessant, que és Els bons de Ramon Madaula, Mata Sant Cugatenc,
sí.
I a més, amb una direcció del Paco Mir. Imagina't que tenim el Paco Mir dirigint, el Jordi Buixaderas i el Ramon Madaula com a actors. Jo penso, que difícil ha de ser...
Posar-se d'acord, no?, per treure una cosa endavant.
Dirigir.
Amb aquestes dirigir tres personalitats.
Madaula, exacte, dirigir un Madaula, que a més és l'autor, i el Buixaderas... El Paco Mir ha de ser una cosa complicada, complicada. És una obra, com totes les del Madaula, que és un tipus de comèdia. Aquí parla d'una espècie d'enfrontament entre el bé i el mal.
Sí.
Però ell juga sempre amb aquest tipus de, com ho diríem, de situacions en les que sembla que hi hagi una gran contradicció, un gran enfrontament, i resulta que la veritat no és així. Perquè hi ha una cosa que està claríssima. El bé i el mal el portem tots a dintre.
Després surt el que surt,
Exacte. Hi ha uns que són, manifesten, són més dolents, i uns que ho són menys. Però tots plegats portem les dues coses. Llavors, d'alguna manera, el Madaula juga amb aquest joc, no? Amb aquest joc que penso que està bé. I, a més, hi ha una col·laboració amb aquest de l'en Casals, posa una veu exterior que surt davant d'aquesta... enfrontament entre l'àngel i el dimoni, o el diable. I també, dintre del Teatre Auditori, hi ha un altre concert, en aquest cas de Franz Schubert Filharmonia, que amb el d'òpera de Brahms, el d'òpera de concert de violoncel, que és un dels concerts, per a mi, de violí i violoncel millors que hi ha. A mi m'agrada moltíssim. Hi ha la Sinfonia número 3 escocesa de Mendelssohn, per completar-ho, i en aquest cas hi ha dos solistes que jo haig de dir, haig de dir que no conec. És Daishin Kashimoto, violí, pel cognom m'imagino que és japonès, i Alexander Shosbian, violoncel. No els conec, no puc dir... El que sí que puc dir és que aquesta orquestra, Franz Schubert Filharmonia, jo no sé com s'ho fa. Econòmicament deu tenir alguns, en fi, alguns sponsors molt importants, perquè acostuma a portar solistes que estan bé. I, per tant, partint d'aquesta base, m'imagino que aquest concert està molt bé. I hi ha una cosa, també, al Teatre Auditori, que és el diumenge 23, que és en Marcel Gros. Marcel Gros, teòricament, aquest és un espectacle per família. I jo, el Marcel Gros, jo l'he vist perquè aquest espectacle que fa, que es diu senzillament la història més bonica del món, teòricament és el seu adeu a l'escenari.
Vols dir teòricament perquè fa estona que s'acomiada?
Perquè ell va dient que marxa, però jo tinc la impressió, la impressió que continuarà. I et diré una cosa, d'aquí diu que és un espectacle amb família, o sigui familiar o infantil, tal.
Ja sé per on
vas. Marcel Gros és un filòsof. És un filòsof que surt amb un nas vermell, com un pallasso.
Per tant, per totes les edats.
Però vull dir que, segons quines vegades que jo havia vist, fa anys, perquè ja porta com a mínim una carrera de 40 i pico d'anys, jo pensava, això... Aquests nens, segons quin nivell d'edat, no ho entenen. Segur que no ho entenen. Perquè ja et dic que és un filòsof. És un filòsof que fa fent broma, i darrere d'aquesta broma i d'aquesta cosa, doncs el que hi ha és una lliçó de vida. I jo penso, em sap greu, ell, quan presenta l'espectacle, presenta amb una bola del món, jo que vol fer una mica explicació del que és la vida en general, i si a més ja ho presenta com el seu últim programa, el seu últim espectacle perquè es retira, doncs amb més motiu, suposo que aquesta part filosòfica de la seva carrera com a pallasso, I ja tenim en compte que hi ha hagut a la història dels pallassos molta gent que de pallasso no en té res, tot i que porti unes vermelles.
Només la pinta.
Exacte. I és a dir, una altra cosa que a més és important. A l'Ateneu continuen fent les seves cambres, la cambra de música de l'Ateneu. I aquest dijous, avui, hi ha un grup que és Cat Kriesmer Trio, que és d'origen part jueu, i que pot ser molt interessant. El que passa és que l'Ateneu té un problema que té una capacitat minsa, molt petita, i cap molt poca gent. I després hi ha una altra cosa també, que aquestes cambres singulars que fa l'Ajuntament de Sant Cugat, que el diumenge 16 en fa un que és el duet en vers de violoncels. Són dos violoncels, que tampoc és habitual. Fet que hi hagi... Habitualment doncs són un violí i violoncel, tal.
Sí.
Són dos violoncels. I ja per acabar, dic que el dia 21 de febrer al Teatre de Mirasol tindrem una obra que és La remor dels cargols del Guido de Mattioli i la companyia Magma 2011. El Guido de Mattioli és un autor que sembla italià, però jo...
Sí, sembla.
Que jo puc dir que no és italià.
D'on és?
Jo diria que més de Valldoreix.
Ah! és que tenim una vila molt internacional,
Molt internacional, no, però dir... Jo sempre dic, quan es presenta una obra del Guido de Mattioli, sempre dic a un Guido, a veure on està, perquè allò... Tu busques a la Wikipedia, a Google... El Guido de Mattioli, ja em va sortir un aviador italià feixista.
No és el cas.
No és el cas.
No és el cas. Molt bé, acabem. I deixa'm que et digui que dijous passat tu vas gaudir.
Sí.
Molt, no?
Molt.
Tenies ganes de xerrera.
Bueno, jo saps que a mi m'agrada el fet... A veure, a vegades no ho puc fer...
M'estic referint a l'entrevista amb l'Emma Vilagassau.
Sí, però a vegades no puc fer perquè a vegades l'entrevistat no vol.
Ja. M'ho dius o m'ho expliques?
No, t'ho dic perquè tu també... L'entrevistat no vol. Home. Si l'entrevistat et diu que no o que sí a una pregunta, doncs malament rei, no? No pots continuar.
Sí, sí.
I en canvi, doncs, quan hi ha una... A part de que s'ha de dir... que si coneixes amb aquesta persona de fa molts anys, també ajuda a que sigui una conversa.
Sí,
no tant una entrevista.
Però la vas gaudir.
Sí, senyora.
Clar que sí.
Tota la raó del món.
Molt bé. Doncs escolta, d'aquí una estona tornes.
Sí,
no te'n vagis gaire lluny, perquè nosaltres ara rematarem amb música. Amb en Lluís Cabal per parlar de dones compositores de la història, aquí el nostre homenatge. T'emplaço per d'aquí 15 dies.
Molt bé, doncs que quedem aquí.
Molt bé.
Aquí 15 dies i continuem a partir d'aquest concert que dèiem.
Clar que sí, gràcies, Eduard. Bon dia.
Carnisseria Sagarra s'especialitza en la criança de la vedella natural, els xais i els cabrits.
Les nostres vedelles són alimentades amb pinsos naturals fets per nosaltres.
Els nostres elaborats són 100% naturals i frescos.
També tenim una secció de porc ibèric i pollastre.
I finalment, també trobaràs la nostra selecció d'embotits, escollits amb molta cura.
Som al carrer de l'Endavellada 22, Francesc Moragues 13, plaça d'Ausiàs Marc 9, carrer del Pont Bernet 17-19 i a Santa Anna 5. A Sant Cugat.
Si ho prefereixes, també pots fer la teva comanda per internet a csagarra.com.
L'Hospital Universitari General de Catalunya, que enguany celebra el seu 40 aniversari, és el teu hospital de confiança a Sant Cugat. Totes les especialitats, experts de prestigi, alta tecnologia mèdica i urgències generals i pediàtriques 24 hores als 365 dies de l'any. L'Hospital Universitari General de Catalunya agraeix la teva confiança en el seu 40 aniversari i segueix creixent i millorant al teu costat. Per tu, pels teus,
Demana cita al 93 565 6020 o a través del portal del paciente, Mi Quirón Salut.
Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia.
Acabem aquest Faves Comptades donant la nota. Ho fem, com sempre, en companyia del divulgador musical Lluís Cabal, a qui ja saludem. Molt bon dia, Lluís.
Molt bon dia a tothom.
I avui continuem repassant aquestes dones compositores que ens ha donat la història de la música. I això que sonava, ens vam quedar amb les germanes... Les germanes Caccini.
Francesca i Settimia Caccini. Això
correcte.
Que estem sentint és el cor final de l'òpera de Francesca Caccini, La Liberazione di Ruggiero, que és amb el que vam acabar en l'última vegada.
Sí. Venecianes...
Aquestes eren de Florència.
Florència, sí. És veritat, Florència.
A Venècia hi anem avui. Avui anem a Venècia.
És veritat.
Avui fem un salt a la Sereníssima República de Venècia, també coneguda com Sereníssima República de Sant Marc, un estat independent que va tenir 1.100 anys d'història, des del segle IX fins al 1797, i va ser una de les potències econòmiques i culturals del món en aquella època.
Del comerç.
Sí, sí. Mm-hmm. Es calcula que en aquell moment a Venècia vivien 180.000 venecians. No hi havia turistes, eren venecians.
Quina sort, ara ha canviat molt.
180.000. Això és una animalada per l'època. Sí. I era una potència molt, molt, molt destacada. Bé, fem aquest salt a Venècia. Estem al segle XVII... i parlarem de Bàrbara Strozzi. Bàrbara Strozzi, evidentment veneciana, com estem dient, és una destacada compositora i una excel·lent cantant. Va ser molt, molt coneguda a l'època, tant en la seva faceta compositiva com interpretativa, i ens ha deixat nombroses àries i cantates i madrigals que ja a la seva època ja es van publicar, amb un recull de 8 volums. Això és espectacular,
no?
O sigui, això és una producció...
Quina manera de produir, sí.
Espectacular. I ja dic, era molt, molt apreciada a l'època. I ella formava part de l'Acadèmia degli Unisoni, o sigui, l'Acadèmia dels Unisons, que ja pel nom ja ens fa endevinar que és algo de música i de cultura, no? No sé si recordes, quan vam parlar de Florència, vam parlar de l'Acadèmia di Bardi, que també era un grup d'intel·lectuals i artistes en les quals hi havia el pare de Galileo Galilei i tota aquesta colla,
sí,
que es dedicaven,
sí,
a la promoció de la cultura. Doncs a Venècia, el corresponent a l'Acadèmia di Bardi era l'Acadèmia degli Unisoni. I eren un grup d'intel·lectuals, tant homes com dones, de l'època, que es reunien per això, per analitzar la situació cultural del moment i donar promoció a totes les iniciatives culturals que passaven aleshores, no? No del passat, sinó del seu present.
Un present i un moment florit, podríem.
Molt florit. I també aquests grups de no sé com dir-ho, grups d'influència o grups, bueno, grups culturals, doncs també generaven debats acadèmics sobre temes humanístics del moment, també. Eren grups molt, 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 molt interessants, realment. Ara estan de moda els grups econòmics, en aquell moment eren els grups intel·lectuals, no?
Els tecnològics, podríem dir. Sí,
doncs en aquell moment eren els intel·lectuals i els humanístics.
Clar.
De Bàrbara Strozzi, que va viure del 1619 al 1677, ella no va escriure mai una òpera sencera. Recordem que Francesca Caccini, per exemple, sí, no? Tenia òperes. Però Bàrbara Strozzi no va escriure mai una òpera sencera, però ens ha deixat... Mira, ja veuràs, posarem una música de Bàrbara Strozzi. Bé, això és un ària de Bàrbara Strozzi que es diu Miei pensieri, el meu pensament.
És la seva veu?
No.
Dic, home, podria sonar...
Bueno, per la fama que va tenir el moment...
La tecnologia fa molts miracles.
Sí, però jo crec que per la fama que va tenir devia cantar així o millor. Ella, com t'he dit, era molt reconeguda a l'època com a intèrpret, com a soprano solista. Com t'he dit, ella no va escriure mai una òpera sencera, però sí que ens ha deixat nombroses àries. Les àries són aquells fragments en les òperes on la persona que ho canta, el protagonista o el personatge que ho canta, l'acció s'atura i en aquell moment no passa res. El que està passant és que el personatge s'està despullant, ens està explicant els seus sentiments respecte a una situació o una acció que ha passat en aquell just abans o que està passant en aquell moment. L'acció no es belluga i és una despullada de sentiments. Per això les àries tenen aquest potencial dramàtic tan important, que és que no es belluga l'acció, però el personatge ens parla d'ell mateix. I les àries de Bàrbara Strozzi, tot i no formar part cap d'elles d'una òpera sencera, sí que són àries que tenen un gran sentit dramàtic. I a veure, escoltem-ne una mica més. Bé, el que dèiem, no? En aquest moment el personatge ens està, com ho deia, està parlant dels seus pensaments més íntims, no? I ja dic, jo les àries són aquests fragments que per això tenen aquesta potència i per això ens agraden tant, perquè fins i tot quan no estem entenent el que està dient, com que la música parla per si sola,
oh, i tant,
és el que ens el que realment ens arriba, no? Aquesta introspecció del personatge en ell mateix. Bé, podríem parlar més de Bàrbara Strozzi, però si et sembla, passarem ara a la següent compositora, perquè també...
Italiana també?
Veneciana. Avui jo crec que tindrem temps de... Ens quedarem al Veneto. Farem aquesta altra compositora que he portat, que, mira, sentirem primer de tot un fragment d'una música seva. Bé, això és un fragment musical, un minuet i giga, d'Antonia Padoani Bembo. Venècia, 1640, París, 1720. També una compositora i cantant italiana. He de dir que, si em permets un moment, a aquest fragment li tinc una estima especial. Perquè el violinista que toca és el Carlos Jaime, que havia sigut company meu d'estudis al Conservatori.
Ja no quan... et preguntaré si era de l'època.
No. Bé, el que et deia, això és una, la, això, una, un minuet i giga d'Antonio Padovani Bembo, i que toca aquest company meu, Carlos Jaime, al qual li envio una forta abraçada des d'aquí. Hem estudiat junts al conservatori. No et diré quants anys fa, perquè de tot fa molts anys, ja.
No fa tants com aquestes compositores, eh?
Però bé, però sí que vull dir una cosa important, que és que tant la compositora que hem parlat abans com aquesta que parlem ara, l'Antonia Padovani Bembo, són de l'època, els compositors coetanis d'elles, estem parlant de l'època de Vivaldi, i estem parlant de Venècia, per tant, doncs és fàcil que no sé si s'havien conegut, però que Vivaldi conegués la música d'aquestes compositors, això és segur, eh? Sí. Això ho sabem, i també coetànies de Händel i de Bach. O sigui, estem
és
en aquesta
curiós,
època.
És curiós, que diguis això, perquè, clar, fins als nostres dies han arribat, doncs, principalment, les composicions d'aquests autors.
Sí, sí, sí.
I, en canvi, desconeixem tot el que estem repassant a través d'aquesta secció.
Però ells, aquests sí. compositors, les coneixien i
sabien de la seva obra.
No, sí, a veure, de fet, sabien de la seva obra i eren, van ser molt influents en ells, no? Sobretot en Vivaldi, Händel i Bach. I també tenim coneixement de que Gluck, Haydn i Mozart coneixien la música d'aquestes compositores. Com t'he dit abans, l'anterior, que tenia aquests 8 volums publicats, això no es quedava a la biblioteca de casa seva, eh? Això
sí, era... l'estrotge.
Aquestes publicacions corrien, no hi havia internet, i la manera de conèixer la música era acudint a aquestes publicacions. Antonia Padovani Bembo, com diem, compositora italiana, va estudiar música i literatura, i com a intèrpret, també molt famosa com a compositora i com a cantant, va fer diverses gires per Europa, per Viena, Brussel·les, Hannover, Espanya també...
Però això no era massa habitual, no? Perquè la resta de compositores, jo no sé, no hem parlat, però van arribar a sortir d'Itàlia?
Algunes sí. Les germanes Strozzi, ara no recordo quina d'elles, però recordo que vam parlar de que...
Les Caccini.
Les Caccini, sí, gràcies. Sí? Havia, una d'elles era el primer compositor, no només dona compositora, sinó el primer compositor que havia estrenat una òpera fora d'Itàlia, i s'havia mogut. Però en el cas d'Antonia Padovani Bembo, les gires les va fer com a cantant. És fàcil d'endevinar que segurament devia interpretar obres seves, també,
sí.
però aquesta fama la va tenir... aquestes gires eren com a cantant. Es va instal·lar un temps a França i va treballar a la cort de Lluís XIV amb una institució que es deia la Petite Union Chrétienne de Dames de Saint-Chamond, o sigui, la Petita Unió Cristiana de les Dames de Saint-Chamond, que era una parròquia de Notre-Dame de Bonne Nouvelle. Actualment és París, això, però aleshores era a les afores de París. I ella té molta obra, majoritàriament vocals, i tota la seva producció és consultable i està catalogada i es conserva actualment a la Biblioteca Nacional de França. La seva extensíssima producció. Sabem que no va escriure cap òpera sencera, però sí que va tocar... Tots els gèneres instrumentals, vocals, aguts i per haver de l'època. I et dic, va ser una compositora molt coneguda a l'època, molt influent en Vivaldi, Händel i Bach, i sobretot en els posteriors, en Gluck, Haydn i Mozart, que aquests compositors, els compositors, estudiaven música recorrent a les composicions del passat. Si sembla, per acabar, podrem escoltar d'aquesta... de l'Antonia ja hem escoltat ara. Començarem escoltant ara, ho deixarem escoltant, una música de la compositora que parlarem el proper
pròxim
dia, que és Elisabeth Jaquet de la Guerre, i escoltarem la seva sonata en re menor per violí i continu.
Molt bé, Lluís, doncs ho deixem aquí fins a la propera sessió, que continuarem doncs descobrint l'obra i la vida d'aquestes compositores que ens deixa la història de la música.
Sempre és un plaer, aquí estaré.
Molt bé,
moltes gràcies. Bon dia.
I aquí s'acaba també el Faves Comptades. Us emplacem a demà quan passin 3 minuts de les 10 del matí. Adéu-siau.
Fertres i Servimat t'han ofert el Faves Comptades. Ens trobaràs al carrer Can Barata 1214 de Sant Cugat del Vallès i a fertres.es.